Camins.
Una salutació a tots els que esteu, que si sí, que si no, que si vaig a un concert de la Mercè, que si no vaig, perquè és clar, vés a saber si cau el diluvi universal. Em sembla una manera preciosa, el dubte i el xaparró, de donar la benvinguda a la tardor. Abans de començar, informació de servei. Avui la missa no l'hem pogut retransmetre, no perquè no hagin volgut, sinó perquè hem tingut dificultats tècniques amb la catedral de Barcelona. Algun problema hi ha hagut que no s'ha pogut solucionar des d'allà. És d'ells, eh? es diuen d'ells. I lamentablement no hem pogut oferir l'Eucaristia, tot i que ja sabeu que cada dia l'oferim en directe a un quart de vuit. Dit això, bona vesprada. D'aquest divendres 23 de setembre del 2022, prefesta de la Mercè, dia 1 després que fer aquesta avançala de la festa de la Mercè, que la tenim a tocar aquí al Camins. Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mare de Déu, ens va transmetre la seva il·lusió i tot el que s'està preparant. Un desatat Pere Juventí Balcells, que està de festa, per cert, no espereu avui els seus maco bonic, ens va fer l'informe sobre què no ens podem perdre en aquestes festes de la Mercè, l'entrevista que no trobareu en un altre programa, l'Arxiver de la Banda Municipal de Barcelona va passar per aquest programa, Pura Festa, i l'Economia amb el Pol Newman català, Salvador Aragonès, i el molt honorable professor Carles Camí. Senyor Camí, si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-lo tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel, i l'aplicació, que ho trobeu tot allà i ens podeu escoltar en directe aquí o a la Xina Popular. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo, però per finiquitar una mica els temes de la setmana, amb el nostre estil de Camins ho farem amb Toni Picó, l'elegància, i amb Jordi Cerdà, el poli malo. A més, a la part final del programa, la vida passa pel nostre estudi i ho fa amb el gran David Serra, que ens ajuda a fixar-nos en aquelles petites coses, aquelles que passen desapercebudes però que tenen la seva cosa. La vida segons David Serra. Camins, des d'ara i fins les 9, la ràdio nocturna és la festa i si plou no suspendrem res.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
10 minuts, gairebé 11, que passen de les 8 de la vesprada. Jordi Cerdà. Jordi Cerdà, bona vesprada, què estàs fent?
M'estic posant un caramelo a la boca. Bona vesprada.
Bé, ja fas bé, perquè aquí, saps què passa? Aquí a aquest estudi, de vegades l'ambient es carrega i està bé que tinguis un caramelo a la boca. Senyor Toni Picó, bona vesprada.
Bona tarda.
No, bona tarda. No tens caramels, tu? Antes que tens.
Tinc la veu una mica presa i porto
mira,
caramels.
Mira, caramels de mel, de mel. Molt bé, molt bé. Quin millor plan com a prèvia de la Mercè que una mica de camí, senyors?
Cap ni un, aquest és el millor. Fer camins.
Doncs vinga, festa grossa.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Jordi Cerdà, Toni Picó, teniu costums especials per la Mercè? Feu coses concretes o no?
Jo sí que tenia costums mentre no va arribar l'Ada Colau i llavors quan va arribar les vaig canviar i ara marxo clar. De la ciutat.
Clar.
Ara marxes. T'aniràs aquest cap de setmana?
I tant, me'n vaig cap a Castelló, sí.
Cap a Castelló? Però no hi ha un destí millor, home.
Impossible.
Vale.
A millor terreta.
Cadascú té les seves...
Ambaixador de Castelló, eh?
No, jo parlo obertament. Per mi, Castelló... En fi, és igual, no entraré en detalls. Però si tu t'agrada, Jordi, endavant, disfruta-ho i tot el que vulguis. Toni, tu què? Tu què fas?
Res.
Res de res?
No gaire.
Descansar.
No tinc tradicions per la Mercè.
Bueno, ja està bé la cosa. Ja, també m'agrada. Està bé. A veure, entrem una mica en matèria, perquè, clar, avui Jordi Cerdà m'ha tirat un peixet per Twitter. Ja sé que fem molta ràdio twittera, aquí i a tot arreu, però és el que succeeix. Estem en contacte mitjançant aquesta xarxa social, que per mi, les xarxes socials tenen moltes coses que no m'agraden, com a mínim Twitter té alguna cosa que sí que m'agrada, que és aquesta transmissió d'informació, l'ús de la paraula. No és tan frívola, en principi, com altres, per mi. Per tant, el senyor Jordi Cerdà, aquest migdia ha dit, analitzant les eleccions a Twitter, analitzant les eleccions catalanes a Ràdio Estel amb Rafa Sanahuja, servidora de vostès, i us vàrem avançar fa més d'un any aquest concepte. Vaig amb el concepte. L'anarcopijisme i les seves conseqüències socials. Jo ja sé que ets molt fan d'aquestes expressions, Jordi, l'anarcopigisme. Jo crec que els seguidors fidels d'aquesta casa sabran a què et refereixes, però va, per on anava el tuit i què és l'anarcopigisme? Va.
Bueno, el tuit anava per les últimes eleccions catalanes, les quals vam veure que hi havia formacions polítiques hegemòniques a Catalunya que s'havien convertit en anarcopijas. És a dir, una esquerra caviar, una esquerra pija, i que s'estaven invertint els papers. Als barris populars s'està començant a votar la dreta i als barris de la part alta de la ciutat, doncs, els pijos pues, voten l'esquerra. Això és una manera molt simple de dir-ho. I a Itàlia s'està donant aquest fenomen, s'està donant la volta a la truita, l'ABC avui en parlava, en un article molt extens, que les classes populars van a votar la dreta.
Home, el que està passant a Itàlia, dimecres parlàvem aquí amb el professor Xavier Torrents, ens ho explicava una mica, és prou curiós, però en principi, després tocarem aquest tema, que a més tenim preparades una sèrie de talls, perquè ha passat gent experta per aquesta casa en el dia d'avui, l'escoltarem i voldré saber també la vostra opinió. Ara que tenim entre mans, tinc molts temes, i anirem una mica picaditos, però una cosa que us volia treure és aquesta jornada de vaga dels treballadors d'autobusos de Barcelona, aquest divendres, aturades en tres franges horàries, ara ens ho explicava la Carla. Durant la resta del dia la circulació ha estat habitual, han estat tres franges. La mobilització és per reclamar doncs, millores salarials, coincideixen amb aquest dia de les festes de la Mercè, arribaran demà amb una vaga de 24 hores, etcètera. Trastoca molt. Com veieu, ja sé que la ciutat és un dels temes favorits de Jordi Cerdà, però, clar, tenim moltes coses en marxa, perquè també avui sortia un article en La Vanguardia parlant del lo complicat que és circular per centre de Barcelona. Després parlarem de temes més generals, també pels qui ens escolten des d'altres llocs, però, clar, Barcelona aglutina molt. Com veieu la situació de Barcelona, aquesta vaga de busos, que, a més, han triat les dates adequades per, clar, una vaga va una mica a ser incòmoda, clar.
Però, Rafa, t'estàs oblidant de l'informe del RAC.
Què ha dit el RAC?
Bueno, pues que desapareixen 220 quilòmetres de carrils transitables a la ciutat de Barcelona i que, per tant, ve l'apocalipsi zombi de la circulació i de la mobilitat. I això lligant-ho amb el tema de la vaga dels autobusos. I la setmana passada vam comentar, haurem de volar patinets voladors? Perquè no...
Sí, hem dit a l'informatiu que tota aquesta transformació de la ciutat, també amb els carrils bicis, amb la superilla, amb totes les terrasses que han invaït una mica les calçades, doncs està dificultant moltíssim el que es va llogar-se per Barcelona. A més, si li afegim aquesta vaga d'autobusos en una data tan senyalada, en què normalment la gent voldrà anar d'aquí cap allà i viure les experiències, en el teu cas no, Toni, que tu no fas res, però hi ha gent que sí, però sí, home, ens ho has dit tu mateix, però hi ha gent que sí que fa, hi ha gent que sí que fa. Com ho veus tu, tota aquesta situació?
Bueno, doncs, a veure, tothom té dret al dret a vaga, no? Per tant, exercir el dret a vaga, per tant, estan en el seu dret per fer-ho i estan en el seu dret d'escollir aquelles dates en quan l'impacte de la seva vaga és més gran, no? Té tot el sentit del món. Mai he acabat d'entendre gaire les vagues del transport públic, sincerament.
Per què?
Bueno, perquè generalment sempre són per reclamar increments de sous, no? Com només increments de sous. Llavors, en aquest sentit, com qualsevol altre treballador, té el dret a fer-ho. Però bueno, no tenen molta més força que altres col·lectius, no? En aquest sentit, amb un impacte molt més gran.
I tant.
I, per tant, i crec que no sé fins quin punt som conscients de les conseqüències que tenen els seus actes en les vagues pels ciutadans. O sigui que ho són i per això ho fan i ho fan en unes dates concretes.
Sabem que segurament la seva tasca bueno, és una tasca essencial per moltes persones per desplaçar-se principalment cap a les feines, que són importants, segurament també altres cites, penso en les cites mèdiques, no? Que segurament també moltes persones necessiten utilitzar el transport públic. A tot això tenim l'enrenou de Rodalies. Aquesta setmana hem tingut el tema de les obres en certes estacions de Barcelona. És que jo, realment, quan fem l'informatiu, de vegades dic, ja no sé què més pot passar.
I no t'oblidis de que la gent que agafa el transport públic, ergo jo mateix, per anar a buscar els seus fills a l'escola.
Sí, és veritat. Hi ha molta gent que ho ha de fer. Sí, sí, sí. És cert. I també afecta molt,
evidentment. Ens diuen que agafem transport públic, que reduïm els vehicles. L'informe aquest que deies del RAC deia precisament que la superilla aquesta el que faria és que s'agafés més el cotxe encara. Uh-huh. Per tant, potser que ens ho pensem una mica tot plegat, això de la mobilitat. Fem la feina ben feta. Tenim exemples d'altres països, d'altres ciutats que ho han fet i ho han fet molt bé. Molt bé, molt millor potser del que ho fem nosaltres. No em queixo de la xarxa de transport públic, podria ser més extensa, però no és dolent tenir molt menys. Mm. Però en aquest sentit em penso que, com deies, hi ha masses condicionants en aquests moments com per no agafar el transport públic, agafar el vehicle.
I les obres, no ens en oblidem, la Diagonal
fa 3
anys que està tallada. Mm-hmm. I la volen deixar en un sol carril. Jo pregunto, la Diagonal amb un carril? Però... Hi ha algú al mando del submarino?
Recordem, a més, que es va fer un referèndum ja fa uns quants anys sobre el tema del pas del tramvia per la Diagonal, que va ser el debacle absolut de l'alcalde Hereu en aquell moment, i posteriorment va guanyar en Trias. Es va arreglar la Diagonal, un tram de la Diagonal important, i ara l'alcaldessa, sense fer cap consulta de res, i és la dona de les consultes. És la dona de les consultes. De paraula, però no de fets. Tira pel dret sense comentar i sense parlar-ho amb els veïns. Per tant...
En aquest cas ha tirat pel dret i mira, em va molt bé que entreguis aquest tema perquè el següent aspecte que volia comentar amb vosaltres té a veure amb Barcelona, té a veure amb les properes eleccions municipals, perquè en una entrevista a aquesta casa avui mateix al matí a Radio Estel hem tingut Ernest Maragall i ell mateix ha esvaït qualsevol ombra de dubte sobre el fet que ell no sigui candidat per Esquerra a les eleccions municipals del 23. És a dir, preguntat sobre si és totalment segur que serà candidat per Esquerra, ha contestat que aquesta és l'única certesa en el panorama polític. Esquerra té les coses clares en aquest sentit, ha dit ell, això és un entrecomillat, ofereix claretat, seguretat, altres, en canvi, tenen dubtes i incerteses. De fet, és l'únic, en principi, candidat que, sense cap mena de dubte, no? Ha dit que
es presentarà. La de Colau també ha dit que sense cap mena de dubte es presentarà.
A part de Colau, evidentment, que també ho ha dit.
Li heu insistit molt, eh?
El Pol.
Molt, molt li heu insistit en aquest sentit.
És així.
I a més us ha dit que els seus adversaris eren els que posaven en dubte que ell acabés presentant-se per Esquerra Republicana. Uh-huh. No? Bueno, la meva sensació és que tots plegats, totes les forces polítiques, no parlo només d'Esquerra Republicana, amb el tema de les properes eleccions municipals estan badant bastant amb el tema dels candidats, no?
És que jo crec que tal vegada no és un càrrec que ara mateix sigui massa sucós, tot i que, clar, tenint el panorama que tenim, sembla ser que l'Ada Colau està fent una gestió que tothom critica molt, excepte els seus partidaris, ja sabem que té el seu públic, i podria ser un bon moment per dir, bueno, ara arribaré jo i faré una bona tasca, quedaré molt bé. Però sembla ser que la gent té mandra de l'alcaldia de Barcelona o veu molts dubtes.
Bueno, també no ens oblidem de la problemàtica que hi ha a nivell català de l'aritmètica parlamentària, que fa que sigui molt incòmode per Esquerra Republicana anar contra l'Ada Colau, precisament, perquè en bona part depèn dels diputats que té els comuns al Parlament de Catalunya. I passen amb totes les forces parlamentàries. I llavors això es trasllada a la ciutat de Barcelona. La prova és que presenten un candidat de 82 anys. No ens enganyem, és més gran que el Biden.
O sigui, el Biden.
Sí, sí, el Maragall serà més gran que el Joe Biden. No sé, fins aquí. I l'altre gran candidat, el Xavier Trias, 77, 78. És a dir, això és una gerontocràcia.
És més gran que el rei d'Anglaterra, m'apunten des de la cadena.
I tant.
La cadena de control.
El rei d'Anglaterra és un nen de mama al seu costat. Acaba de fer 71 anys.
Sí,
totalment, i a més tenint clar en aquesta aritmètica, no? I de previsió de vot en què les majories han de ser per acords entre diversos partits polítics, no? Diverses formacions polítiques, cosa que jo crec, penso que sempre és bo, però les forces polítiques darrerament veig que creuen que no ho és. No
ens oblidem del Collboni, l'etern candidat no candidat, perquè sempre hi ha rumors de que algú li robarà l'alcaldia de Barcelona. Ara diuen que si volen presentar-hi la Maria Eugènia Gay, la delegada del govern a Barcelona, que li deuen un càrrec de ministre, com que no li poden donar, la volen presentar a Barcelona, llavors en Collboni no sap què fer, que s'hi presentaran l'Iceta, tot plegat, és un vodevil, és una opereta.
Bueno, sembla que la CUP ja té la candidata, no?
Sí. A veure, que aquí hem tirat una...
Sí,
que la té. Una granada de mà.
Una dona que ha presentat el seu currículum, i no és broma, l'ha penjat, el seu currículum és no he treballat mai, però, ojo, soc racialitzada i soc dona. Tremola.
Bueno, ens veiem en aquestes circumstàncies. Sempre, quan hi ha unes eleccions, i penso en les eleccions del Barça, sempre hi ha una part friki, no? Sempre hi ha la part friki que dona una mica d'espectacle i que a mi personalment no em desagrada perquè em distreu prou amb aquestes coses. Bé, veurem què passa. Sí que és cert que m'ha agradat el teu comentari, Jordi, perquè de vegades a mi se m'oblida, i és fàcil, el tema de l'aritmètica parlamentària, i és veritat que tothom fa molts números, què li convé, què no li convé, més enllà de llançar-se a la piscina i presentar candidatures clares, clar, aquí tothom ho pensa moltíssim. Veurem què passa, ho tenim ben a prop. Més coses. Si fa només uns dies Andalusia anunciava la supressió de l'impost de patrimoni, que és un tema que hem comentat en aquesta casa ampli i tendido. Convidava els empresaris catalans a instal·lar-s'hi a Andalusia, s'ha fet aquest no sé com dir-lo, aquest ganxo, aquest exercici de seducció per als catalans amb aquesta supressió de l'impost de patrimoni per part de Juanma Moreno. Ara és Galícia, eh? Galícia continua amb la mateixa línia. El president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, ha anunciat una bonificació del 50% en l'impost sobre el patrimoni el 2023. Fins ara era del 25% i s'hi afegeix un altre 25%. Galícia, en aquest cas, es posiciona així, al costat d'altres comunitats governades pel Partit Popular en relació a aquest impost. I, per cert, a partir de l'any que ve, a Andalusia no es pagarà com ja passa a Madrid i Múrcia, i també ha anunciat que l'eliminarà. Com veieu aquesta situació de caza, no sé si de talent, de caça, caza d'empresa, caza d'empresari,
caza de negoci? Una pinzellada, perquè
no
jo sóc una persona...
Pots opinar amb calma.
Bueno, sóc una persona sense patrimoni, per tant, ho deixaré més en el tari, que fa pinta de tenir-ne més.
Ara us faré la pregunta de la resistència, la de Broncano. ¿Cuánto tenéis en el banco?
Bueno, jo tinc trenyines, literalment. Per tant, no cal patir. I a mi, ja us dic jo, que no em voldran ni a Andalusia, ni a Madrid, ni a Galícia. Sí. No cal que m'eximeixin de res. Bueno, ho trobo molt interessant, el tema del patrimoni, anant seriosament, perquè els únics països...
Seriós, perquè m'ha sonat...
Els únics països que el paguen són Suïssa, Noruega i algunes de les comunitats autònomes d'Espanya. La resta del planeta Terra no paga impost al patrimoni. Llavors ho trobo normal, busqueu que ho eliminin. Lo trist de tot això és que Catalunya, a més, ha anunciat que el pujarà més. O sigui, és allò de... No només no piquem, sinó que, a més, et gravarem més. Per tant, hi haurà una fugida a la llarga.
No sé si hi haurà fugida de patrimonis, perquè aquest tipus de patrimonis ja tenen les seves fórmules per poder pagar menys impostos. No?
Veus com el que aquí... El que
legalment? Legalment? No, jo no en tinc. No en tinc. Ho sento, però no en tinc. Mira, en aquest tema penso que el Pol Marçà ha tingut avui el Duran Sindreu. I en Duran Sindreu ho ha dit molt clarament. O sigui, el problema no és que s'han de pagar impostos. Evidentment que s'han de pagar impostos, perquè si no les coses al públic no se suporten. No? Però a més, quan més tens, més pagues. I és lògic, i ha de ser així. No? El problema no és aquest. El problema és que tot el sistema fiscal s'ha de reconfigurar i repensar. Perquè, clar, ara estem parlant d'això de l'impost del patrimoni, que les comunitats autònomes del PP pensen baixar-lo. Estan en el seu dret. És la seva possibilitat. No el poden eliminar. El poden reduir. Però, clar, amb això també tenim ara que l'impost que el govern socialista i de Podemos vol posar sobre els beneficis extraordinaris a la banca i a les energètiques. D'acord. Però és que, a més, ens hem despertat el dimecres passat amb que la ministra d'Hisenda volia posar un impost a les grans fortunes. D'acord. Però, clar, és que anem sumant, i en aquest sentit, cada vegada més, el sistema fiscal és terrible, però totalment terrible. Per tant, jo crec que és millor que fem una pensada. Les comunitats autònomes tenen un greu problema en el tema del finançament, caducat des de l'any 2014, ho recordo. Per tant, potser que algú se senti, parli i decideixi traslladar el que diu la Constitució en relació als impostos a la realitat. D'acord? Però, mira, us poso un exemple. Em sembla vergonyós que en aquest país una persona normal, amb uns certs estudis, no pugui fer una declaració de la renta per ell mateix. Perquè és tan complexa fer una declaració de la renta, tan complexa... Sí,
jo me la faig.
Però en general, el que fa la gent és clicar i dir ok, ja l'esborrany. Res més.
Sí.
Res més. I l'esborrany no té per què ser correcte. I sempre els fiscalistes ens ho parteixen. No, mireu-ho bé, perquè no té per què ser correcte. Per tant, en un lloc que complir les teves obligacions fiscals reclami que tinguis una persona especialitzada que te'ls faci i no te'ls puguis fer tu mateix, amb una càrrega de treball ajustada, em sembla que tenim un sistema fiscal dolent.
Bueno, jo aquí anava a dir una bajanada. M'agradaria posar de manifest les grans immortals paraules
de qui?
De la pel·lícula Su Excelència.
Su Excelència?
Del Mario Moreno,
Cantinflas?
Més conegut com a Cantinflas, de la qual el discurs final, quan es dirigeix a l'Assemblea de la ONU, els diu, ustedes se confundieron, diu, no hay que acabar con los ricos, hay que acabar con los pobres. Doncs això.
Doncs amb aquesta sentència
ho comparteixo.
I recitant a un dels grans clàssics, Mario Moreno, Cantinflas, per part de Jordi Salaquí al Camins, farem una petita pausa i continuem amb més temes. Això és divendres, això és Totum Revolutum. Tornem de seguida.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins.
És una mica el Robert Landon català. Saps qui és Robert Landon?
Bueno, no, però no sóc ni Robert Landon ni sóc català.
El magazín de la vesprada.
Què són les tradicions hermètiques?
Pues aquelles que se pueden asociar con el nombre de Hermes. Y por extensión pues sería pues aquellas que tienen que ver con la simbología, la cábala, la alquimia.
A Radio Estel.
Un minut que passa de 2:15. Jo crec que aquesta sintonia, aquesta música que està sonant, que ens ajuda a seguir endavant en aquesta tarda, és molt bona per saludar una persona que acaba d'aterrar en aquest estudi, que em fa molta il·lusió, que li he posat una mica de pressió aquest matí a les 7:50 del matí. David Serra, bona vesprada.
Hola, què tal? T'has passat?
Què t'he dit? Què t'he dit aquest matí?
T'he contestat tard, per això.
No passa res,
perquè aquelles hores jo estic treballant ja.
Home, i tant, i molt. I molt,
moltíssim.
Per tu i per tots els teus companys.
Sí.
Doncs, bueno, amb carinyo als companys de David Serra. Però t'he dit, dic, David, ha estat una setmana densa,
sí.
Una setmana, aquests darrers dos dies, amb molta feina, i necessito acabar alegre, a dalt de tot, i compta amb tu, compta
sí,
amb
sí.
Tu.
Per això avui vinc a parlar, a fer un especial de l'espectacle, que em fa pena no anar-hi aquest any, perquè jo crec que l'anul·laran per la pluja. No és de la Mercè, és de Cómo bailan los caballos andaluces, que és un clàssic de cada any, que ve a Barcelona, I aquest any que volia... No n'he anat mai.
Ah, però volies
pensat,
provar.
Pensat, un any i he d'anar.
Clar, perquè...
I aquest any que hi volia anar, mira, ara plou.
És un títol molt seductor, eh?
No, és veritat, no m'invento, eh? Como bailen los caballos andaluces.
Ara parlàvem de Juanma
Comença
Moreno.
Avui, demà i demà passat, crec.
Ara justament estàvem parlant de Juanma Moreno i m'ha vingut al cap. Los caballos andaluces, Juanma Moreno, pues van per aquí els tres, no? De seguida estem amb tu, pots dir-li la teva, David? Però ara tornem a saludar a una persona que riu amb una gràcia i amb un saber-fer fantàstic, Carla Buigas. Bona vesprada.
Bona vesprada. No penso riure.
Ja està rient. Ens dones la vida amb aquesta rialla. A veure, Carla, ens ajudes a continuar la tertúlia perquè Salut vol reduir el consum de tabac als espais públics. Per això està elaborant una llei, ho hem explicat a l'informatiu, que prohibirà fumar a les entrades de les escoles, bien marquesines d'autobusos, bien i terrasses d'establiments com bars i restaurants que es convertiran en nous espais lliures de fum. Jo li he demanat, ara opinem, què us sembla aquesta mesura, com a, no sé si aquí ara, no sé si voleu revelar si sou fumadors o no, però a la Carla li hem demanat, que, perquè clar, jo no sé vosaltres, però hem viscut una progressiva caça i captura del fumador, que em sembla, respecte al punt de vista de salut, molt adient, però clar, jo recordo les nits, David, de José María García fumant com a carreteros, sí, i tant. El soroll de fumant a la ràdio, que això seria meravellós. Directament. Recordo fumar en el tren, venint cap aquí, cap a Barcelona. Recordo fumar, bueno, a tot arreu. No sé, ara mateix no se m'acudeix, però a tot arreu. I mica en mica...
Jo a la classe.
Com? A classe?
A la universitat fumava.
Ah, clar, a la
universitat. A dret et deixaven fumar quan feies els exàmens.
Exactament.
Sí, sí, sí.
Doncs li hem demanat a la Carla, si ella ho tens, Carla, és a dir, com ha anat aquesta progressió de prohibicions?
Sí, mira, ara comencem pel que es vol pretendre ara, que és reduir el 2040, haver reduït del 25% de fumadors actuals a l'Estat al 5%, una mesura que, com dius, crea controvèrsia sempre que es presenta, perquè no és la primera vegada, i aleshores perquè no s'acaba d'entendre aquest canvi d'hàbit que està tan acceptat socialment, no? Però, per exemple, també es va... A l'any 1988, per exemple, va ser la primera vegada que es van proposar les primeres grans mesures de l'Estat d'Espanyol en aquesta matèria.
Quin any has dit? Quin any?
El 1988.
88, vale.
Fa 34 anys.
Molt bé.
Doncs, per exemple, a les escoles es van mantenir zones per fumadors, però quedava prohibit fumar als passadissos i a les aules. També als hospitals, fins aleshores era normal trobar-te el teu metge amb un cigarret a la mà, però a partir del 1988 van dir no es pot. De fet, em fa molta gràcia, vostè deveria deixar de fumar.
I ho deia i calava. Saps?
I això, clar, evidentment no ho he vist. També als comerços, la llei deia excepto los destinados principalmente al consumo, llavors justament per deixar fora els bars i restaurants,
sí.
I que llavors sí que es permetia. També als llocs de feina es va restringir els llocs on es podia fumar, teatres i cines, i als transports em fa molta gràcia perquè als autocars, per exemple, només es podia fumar als seients de la meitat posterior.
Ah, hi havia una zona de fumadors com si la resta estigués aïllat, i no, estava tothom allà, tot un revolut.
No, així molestava més. Llavors, va ser l'any 92 que es prohibeix fumar en avions, però en vols de menys d'una hora i mitja. Per tant, es prohibia fumar en un Barcelona-Madrid, però si anaves de Barcelona a Tenerife, podies fumar amb absoluta llibertat.
Clar, clar.
Llavors, el 99 es prohibeix definitivament fumar als avions i la llei grossa en contra del tabac
que
arriba al
2005,
que és la més contundent, perquè totes aquestes que hem repassat ara, la gent... Complir-les...
Bueno, hi havia cosetes que sí, cosetes que no.
No les complia.
La llei sempre echa la trampa.
Aleshores, el 2005 s'eliminen les zones habilitades i les excepcions, les diferents excepcions que hi havia de fumar en diferents espais, i es comença a fer habitual, per exemple, veure els treballadors fumant a la porta de l'oficina. I l'any 2011 es fa la prohibició total en interior de l'hostaleria, l'eliminació de totes les excepcions dels centres docents, voltants d'hospital, parcs infantils... I ara, doncs, per exemple, aquest estiu ja es va prohibir fumar a les platges de Catalunya i ara, pel que es veu, doncs, bueno, anem avançant i hi ha més prohibicions de fumar en diferents espais públics.
Doncs cada vegada queden menys espais per poder fumar. Gràcies,
Carles. Alaska diuen que hi ha una illa que es pot fumar.
Alaska estaria bé. Passa que si vas en avió no pots fumar fins que arribes allà. Això
és veritat. Bueno, ja em fumo dos paquets i ja està.
I ja està. Gràcies, Carla. Un altre dia et quedes més estona, eh?
D'acord, m'ho guardo.
Perfecte. M'ha cridat l'atenció una cosa que ha dit la Carla, que és un hàbit acceptat socialment. Jo no sé si això avui en dia podem afirmar-lo o què, o cada vegada estan una mica més marginats els fumadors. Com veieu aquesta circumstància?
A mi m'agradaria agafar això que tu acabes de dir i portar-ho al meu camp, perquè fa molta estona que avui... que us estic sentint i vull deixar-ho anar, que jo crec que socialment està cada vegada més mal vist, està acceptat, sobretot per determinades persones que tenen una edat i que ja ho tenen més socialment, ho troben més normal socialment fer-ho, però sí que hi ha una contradicció que a mi m'agradaria posar de manifest, i és que ens estem trobant en un... El meu cap té un curtocircuit que em trobo que obro la televisió, veig el Gustavo Petro, president, flamant president de Colòmbia, ahir, a les Nacions Unides, abans d'ahir, perdó, adreçant-se i demanant la legalització mundial de la cocaïna. Perfecte. Tots sabem que tenim un govern que també treballa amb la legalització de la marihuana, però el tabac mata i és dolent. Llavors, jo tinc com un curtcircuit al meu cap i de tant en tant, quan sento Gustavo Petro, sento això de la marihuana, penso... meteorito, ven ja.
Bé, aquí les reflexions de Jordi Cerdà sempre són, com pots comprovar, David, molt originals. Aquí, diguem que les persones que fan uns raonaments més, no sé com dir-lo, més comuns sense que se'n malinterpreti, pensen sempre en el tema de les terrasses i de que la gent normalment el que va a la terrassa d'un bar va perquè és cafè, cigarrito, cervesa, cigarrito, una cosa així. I clar, les terrasses, l'oci nocturn, això doncs pensen que els restarà negoci. Aquesta és la definició, més enllà de les dobles morals que tu ens estaves explicant, no? Com ho veieu? Perquè clar, aquí tenim la lluita de la salut en contra del tabac, perquè evidentment el tabac no aporta res bo.
Ni l'alcohol.
Ni l'alcohol tampoc, que també és legal, evidentment. I exactament, l'alcohol està, molt bon apunt, David, està com oblidat, és com si no existís.
No us hi recordi, sisplau.
Bueno, però estem per debatir i parlar d'aquestes coses.
No és el tot cert, eh?
A veure.
No és el tot cert. O sigui, estic d'acord. O sigui, sí. A veure, estem parlant del que és legal i del que no és legal, no? En aquest sentit, és cert que hi ha, per tradicions històriques i per història, doncs, coses que estan totalment acceptades. Cada vegada menys, per exemple, com deia el Jordi, estic totalment d'acord amb tu, amb el tabac, estic d'acord. Però d'altres com l'alcohol, que de tant en quant es van una llei, fa poc una llei, diferenciava per grau alcohòlic efectes de la publicitat, per exemple, no? Les franges horàries per publicitat, no? Pensem, per exemple, en el sector productiu dels vins i dels espirituosos, que tenim aquí una gran tradició a Catalunya, no? Clar, què cal fer? Bueno, és aquesta doble moral que estem mantenint i que sense cap mena de dubte continuarem mantenint. Això no estic convençut.
Puc dir una cosa, un moment? Només anava a dir que aleshores espero que també tot això arriba, que ara no es podrà fumar a les terrasses, quan les terrasses estan cada cop més a prop dels cotxes i segurament el fum que treuen els cotxes i sí. La pol·lució, anava a dir una altra cosa, segurament no ens afecta, no, la salut.
Clar, és que hi ha
o el soroll, fins i tot, que fan els autobusos passant a cau d'orella dels...
La contaminació acústica.
Dels clients d'una terrassa que està a tocar.
De fet, podríem dir que, parlant de nostra experiència personal, que estic segur que als nostres oients els interessa moltíssim, que de vegades aquí a prop de la ràdio, que fem reunions de continguts prenent un cafè, doncs és que no es pot ni parlar, perquè constantment el cotxe que passa molesta molt. Clar, aquí hi ha el punt entre l'alcohol, se m'acudeix a mi per introduir, i ara de seguida m'espera una altra publicitat, eh? Però penso que entre l'alcohol i el tabac, que evidentment l'alcohol està molt més acceptat socialment i molt més mal, no el mira malament, està al punt de que el fumador crea el fumador passiu, no? I l'alcohol, tu t'estàs castigant el teu fetge o el que tu vulguis castigar-te, però és el teu, no? Directament.
I que el vi es pot considerar fins i tot una beguda amb moderació sana.
Totalment.
Bueno, i la cervesa també diuen, no? Una mica amb moderació.
Bueno, d'aquí sempre trobem estudis sobre...
Sí, sempre hi ha.
Que surt un que surt dient que no, l'altre dient que sí, i només amb l'alcohol, sinó amb el cafè, amb moltíssimes coses.
Per rematar la part del Totum Revolutum més pura, ara anem amb David Serra, tinc una notícia i vull fer una ronda ràpida. El Japó reobre totalment el turisme, ja no caldrà visat ni viatjar en grup organitzat, les restriccions vigents s'aixecaran a partir de l'11 d'octubre. La pregunta és, us agrada el sushi?
Sí.
M'encanta.
Sí, sí, sempre n'acostumo a
portar
l'estiu.
Tothom partidari del sushi, Paula. Bueno, Paula és una gourmet del sushi i Ferran no, Ferran és més de llenties i de... I de... Sí, és que ho sé.
Ferran assenteix.
Ferran és de sort i ell fa un moviment així a l'olla allà i ell és de cocido i de llenties. Cadascú és de lo que és, Ferran, no cal que t'avergonyis. Doncs amb aquesta ronda molt a favor del sushi fem una altra pausa molt ràpida i ens quedem amb David Serra. I petem la xerrada i ho deixem ben a dalt de tot, la programació en directe de Radio Estel. Bueno, que demà tenim programació en directe, després us recordo, eh? Paula, tu també ho saps, Paula. Vinga, tornem de seguida.
Radio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja veuran.
Camins.
Però quan li es passa la... Què dius? En la casa de la venta Fox i els Setmans?
Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
Entrem. Clar, és que sabeu què passa? Que se crea un ambient aquí fantàstic i ara estàvem rient perquè és que Salvador Aragonès, de veritat, que ens regala uns moments meravellosos a la producció, Paula Moreno. Per tant, al servei tècnic, Ferran Capdevila. A veure, falten 15 minuts, una mica menys, 14 minuts per arribar a les 9 i ara ens relaxem una mica, o no, no sé el que passarà.
Què?
Sí, és relaxat el tema, David?
No, perquè viure-la és estressant, però vaja.
Vale. Sabeu que amb David Serra ens hem proposat observar una mica la realitat d'Observer, fixar-nos en els petits detalls que ens envolten, que tal vegada no els traiem el suc suficient, però David, que és una persona observadora, passeja, es fixa, té molt bagatge espiritual i personal, no? I per tant...
Espiritual no m'ho havien dit
home,
mai, això.
També, perquè tothom tenim una vida
sí,
interior.
És veritat.
I ell ens ajuda. Avui volem parlar d'un tema que té molt a veure amb la mobilitat.
Sí.
Hem parlat de busos, hem parlat de rodalies. Bueno, doncs és com una tercera branca.
Sí, l'utilitzo molt. Jo, de fet, diàriament l'utilitzo. Ets i això
usuari.
Em fa que observi molt. Estem parlant del subsol de Barcelona.
Subsol.
Subsol no és que sigui la gent... després d'una guerra apocalíptica per un virus,
ja.
Doncs estigui vivint sota terra, o els lèmmings que vivien sota terra, els grans lèmmings. Doncs no, parlarem del metro, del metro de Barcelona.
Metro de Barcelona. Sí. Les ciutats que no teniu metro, doncs escolteu, perquè ara us descriurem, és el que és viure. A mi em va passar una cosa, et deixaré parlar, Però jo quan us dic, perquè de vegades...
Quan diu això, us deixaré parlar, és que ja vol dir que puc marxar, no?
No, David, a mi em va passar una cosa. Jo soc de Castelló, un poble fantàstic, disfrutaràs moltíssim, Jordi Cerdà, aquest cap de setmana. Clar, jo vaig viure molts anys sense saber el que és el metro. I vaig arribar aquí amb 16 anys a veure un partit del Barça i vaig entrar al metro i dic, què collons és això?
Sí, sí.
Perquè vaig flipar amb el metro, la gentada, la sensació i tal. Per tant, és un món.
Mira, primer de tot he de dir que el metro de Barcelona, per aquells que no el coneguin, es divideix en colors.
Sí.
Però que, clar, cada color té les seves característiques i personalitat. Repassarem els bàsics, només, perquè he descobert que hi ha molts colors en el metro.
Vale.
La U, que seria el color vermell, la línia vermella, jo el veig una miqueta com la línia Anarco.
Anarco?
Ah, sí, va una miqueta al seu aire.
Anarco,
és a dir, a l'estiu no posem...
Anarco en va, davant,
sí. Okay, sí. En va, clar.
Ah, no, no, perquè pot ser la línia Anarco. Que podria
ah, no, 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 Anarco.
La línia Anarco.
Ah, perquè no vés a saber, sabés tantes coses. Però no, perquè és... Per exemple, a l'estiu no posem aire condicionat i a l'hivern doncs no posem calefacció. És una miqueta que la línia que va al seu aire i ara és una línia de risc, sobretot si aneu a Sagrera.
Per què?
Perquè a Sagrera ja, allà es troba un conjunt d'usuaris de Rodalia Renfe que venen ja emprenyats amb els de la línia vermella, els de la línia blava i tot plegat. Que queda bonic.
És una mica com The Warriors, es troba allà la gent...
Sí, sí, i allà hi ha molt trànsit de gent en aquell enclavament. Doncs, després tenim la línia 2, que és la Lila, que la Lila és la maca, la mimada una miqueta, perquè és la més jove de totes.
Molt bé.
No trobareu mai queixes de la Lila. La verda, jo la definiré com la més classista.
Home,
la línia verda és una miqueta la més classista. No sé per què, històricament sempre ha sigut més classista. Potser perquè va més per la Diagonal, les tones, allò...
Clar.
La universitària també és... Sí. Els nens pijos que van a la universitat, etc. La groga, que és la 4, és la del poble.
Ah.
Sí, possiblement per això és la que més temps d'espera tens entre comboi i comboi. Està comprovat.
Perdona, vull fer aquest apunt perquè el nostre servei de documentació m'està apuntant que és la de les fiestes, la de les festes.
Bé, també sí, per la zona que abarca, sí, perquè va allà cap a prop del fòrum i tot això, i aleshores és la que a la nit... Doncs mira, allò sí que potser és una línia narco.
Perquè veieu l'esperit del programa, o sigui, les dues paraules que se m'han dit des de la peixera és alcohol i festa, en el programa d'avui.
O Planou. Exacte, clar, tota aquella zona d'allà. I després tenim la blava, que és la línia, jo la diré, pasito a pasito a Bazar Perpinyan.
Ah,
és una miqueta línia que no hi ha pausa, no hi ha pressa. Fins i tot la línia blava s'atura entre estació i estació perquè puguis contemplar, doncs, el paisatge.
Els mosaics.
Però s'atura molt entre estació i estació i això que hem estat 3 mesos sense metro perquè estàvem fent obres. Vaja,
però
és igual.
No hem millorat aquí.
No hem millorat. I després hi ha moltes més, He descobert que moltes més. Jo tots...
Però escolta, aquí veig moltíssim.
Sí, no. Hi ha la rosa, que és la 8, la taronja, que és la línia 9 Nord. També
hi ha una rosa?
La línia... Sí, una rosa que va de plaça Espanya a Sant Boi.
Vaja.
I després a mi m'agrada molt, que l'he descobert no fa gaire, que és l'11, que és un verd clar, que només té 5 parades i ja està. És un metro sense conductor. O sigui, són metros petitons, tenen 2 vagons només, un comboi amb 2 vagons petitons. És una miqueta tren Lego, saps? No, de veritat, és com tot molt modern. I si en perds un, doncs segur que fa estar a la feina, perquè entre un i l'altre hi ve, jo crec que hi ha uns 10 minuts de diferència.
10
entre...
minuts.
Va, home, però abans de parlar de la fauna.
Ah, la fauna. Què trobes al metro?
Espera, que tenen... Falta ferrocates.
Sí, clar, no he considerat ferrocates perquè, clar, si la línia 5, la línia 3 és classista... La Ferrocates ja és... Són classistes a per diagonal, diríem. Una miqueta...
A per diagonal,
una miqueta,
sí,
senyor,
sí, senyor.
La fauna, anem a parlar de fauna. Anem a diferenciar primer entre els que no han agafat encara el metro, no han entrat al vagó,
sí,
i els que ja són a dins del vagó. Vale? Són dues que es poden complementar entre elles. Vull dir que tu pots ser...
Sí.
Formar part d'una família, una fauna, i després formar part de l'altra.
Correcte.
Perquè... Correcte. Lògicament, si vas a buscar el metro, després entraràs al vagó.
Sí,
si no, ets tonto. Abans d'entrar, anem primer pels que abans d'entrar. No he entès mai els que corren per agafar el metro. Saps els... O sigui, hi ha autèntics campions de parkour perquè no se'ls escapi al metro. A veure, el metro, al cap de 2 minuts, normalment, si tot va bé, que acostuma a anar bé, ve un altre metro. O sigui, si no agafes aquell, agafaràs un i no crec que et vingui de 2 minuts a la vida.
És veritat. Ja
després
que...
hi ha els usuaris d'escales automàtiques que no saben com collons funcionen les escales automàtiques. Hi ha una norma no escrita, però hi ha altres ciutats
bravo,
que està escrita
bravo,
que a la dreta t'estàs quiet i a l'esquerra puges per les escales automàtiques, però camines, perquè no et dona la gana de pujar per les altres escales. I vas més ràpid. Doncs aparta't, no et quedis quiet a l'esquerra.
Però no, sempre hi ha el que està allà.
No, sempre, això no falla mai, eh? I aleshores què provoca? Que sempre n'hi ha un, i aleshores, clar, provoca que al final ningú pugui pujar.
Provoca el caos.
Com sempre, el meto tot és un caos, sempre.
Hem de dir que tenim usuaris a la peixera, Ferran i Paula, sí, usuaris de... I estan tota l'estona dient sí.
És una fauna autèntica
per tant,
que existeix.
Molt ben
eh?
Trobat, molt ben
després,
trobat.
Després, arran de la pandèmia, es van posar moltes fletxetes pel terra, perquè la gent és per la dreta, per l'esquerra.
Ah, sí? Per
però no? Jo he descobert que la gent té fletxes, no en té ni idea de com funcionen. O sigui, si una fletxa va, diríem, que surt la punta, la tens davant, vol dir que has d'anar caminant cap endavant, seguint aquella fletxa. No has de seguir la fletxa en contradirecció, però això no... No s'entén.
En principi és
segurament
senzill.
Tots són fumadors. I després hi ha el lector de mòbil, sí, que també es fa una propícia dins del vagó, però el lector de mòbil, que jo em sorprèn que no hi hagi més accidents, més gent que cau a la mida dels trens.
El concepte de lector de mòbil és...
Lector de mòbil, el lector. La persona que va amb el mòbil i va caminant i va amb el mòbil llegint el que posa amb una andana que és un risc molt alt. O sigui, ni Kilian Jornet ho fa, això. A veure, tu pots caure. No cau ningú mai. Jo crec que tenen una miqueta com aquells cotxes que avisen. Saps aquells cotxes que t'avisen? Sí. Que tenen ja un xip a dins que...
Com Spiderman, el sentit d'aràcnido, li zumba.
I finalment els millors, els que... Hi ha una dita ancestral que tots coneixem que diu abans d'entrar deixin sortir.
Sí.
Hi ha gent que des de fora l'andana el vira un seient buit a dins del vagó i es transformen en Aníbal i els seus 100 elefants i arrasen amb tot.
És com
és
una
igual,
estampida.
És igual allà que hi hagi gent que vulgui sortir. Perquè arrasen. Vull dir, jo m'he arribat a quedar dins del metro per culpa de gent que no m'ha deixat sortir perquè havia vist un lloc a dins d'un vagó. A veure, no passa res tampoc, però vaja. I ara anem a la fauna de dins del vagó.
Dins del vagó, molt bé. Ens situem
teníem el senyor o senyora que mirava el mòbil caminant, sí, entra al vagó i continua mirant el mòbil. Val? Això és normal. Passa res, cada vegada n'hi ha més. Molts que juguen. Per cert, no us deixeu enganyar pel Candy Crush, que és un engany.
Vale.
Perquè et fan pagar sempre.
Enganys. Al final pagues.
Al final pagues. Ho heu trobat vosaltres usuaris que utilitzen el metro com si el vagó fos el pont aeri o la celeste o la sala Razzmatazz. És a dir, que posen la música a un volum,
sí,
perquè animar la gent, doncs, que a les 6 del matí va treballar contenta i joiosa i amb un esperit de
ja
festa
deia,
fantàstic.
Ja ho deia el Rubianes, eh?
Vamos a trabajar. Sí. Doncs et fan compartir la seva música, que normalment no és una música que t'agradi massa.
A més, és complicat, veritat, eh? És complicat coincidir amb els gustos.
Després hi ha qui parla amb el mòbil sense mans, amb o sense mans.
Oh, és veritat,
molt, sí, que són molt pesats. I després hi ha un altre, dos espècimens que s'estan perdent, que és el lector de llibres i el lector de premsa escrita. No sé si recordeu què és la premsa escrita. Eren unes coses de paper, amb tinta,
sí,
que...
Sense grapes.
Sense grapes. Bah, abans alguns anaven amb grapes,
alguns,
eh?
Sí. Però,
ara ja ara crec que ara ja no porten grapes, uh-huh, perquè encareix el producte. I encara ens el pujaran més.
Sí, perquè està caríssim.
Del 2 euros.
2 euros, ja, una avantguàrdia, ja.
Sí. El diumenge 2,50 o 3
sí,
o 4.
Sí, perquè van allà coses extra.
Bueno, sí, amb l'enciclopèdia es passa directament. Sí.
Bueno, s'està perdent, eh? La gent que llegeix
No. Diaris n'hi ha molt pocs, llibres cada cop menys. Jo he vist per això gent que fins i tot ha de portar carretó, perquè, clar, però també llibres recomanem que portin llibres de butxaca.
Clar.
És recomanable, però vaja. Jo he vist gent llegint el En busca de tiempo perdido, que he buscat, que és el llibre més gruixut de la història. Més de 3.000 pàgines.
3.000 pàgines. I un altre, per exemple, el Pilares de la Tierra, eh? També.
Los Pilares. Sí, no, n'hi ha molts que dius... No l'edició butxaca, eh?
No,
de
la grossa.
De tapa dura.
Amb il·lustracions.
De tapa dura, exacte.
I amb cordel, allò, per no perdre...
Sí, que has de ser una miqueta culturista. Després
home,
hi ha...
Culturista i cultureta.
Sí, exacte.
Aquest és el nivell que tinc de Farides, ja ho saps.
I després hi ha el que no porten mai lectura perquè no els hi cal, perquè llegeixen el que estàs llegint tu.
Ah,
que això passava molt quan hi havia diaris, gent que ens comprava el diari perquè deia llegir el del costat, quan abans es llegien diaris al metro i al món sencer.
Efectivament.
Després, actualment, hi ha un espècimen nou, que és el que compta passatgers sense mascareta. Eren els mateixos que abans feien sudokus, ara compten passatgers sense mascareta i fan tuits haters dient no pot ser que la gent vagi sense mascareta en el transport públic. Deixa estar la vida dels altres,
home.
Tuits
en els millors dels casos. Després hi ha gent que increpa directament.
Bueno, i, no, i que agradeix, fins i tot.
Agradeix,
i que agradeix.
Sí, sí.
I després hi ha també aquell que entra dins del metro amb el patinet elèctric o la bicicleta. Abans parlàvem de tontos. O sigui, jo crec que s'ha de ser molt tonto per comprar-te un patinet elèctric. De la... que tots sabem les mides que tenen els patinets elèctrics avui dia.
Un bo.
Oh, sí, sí.
Un Xiaomi.
És com... Vaja, no... Jo he vist patinets elèctrics de mida de Titanic. Que entren a dins del metro amb el patinet elèctric o la bicicleta. Però dius, si t'has gastat una pasta, un dineral, amb un patinet elèctric, què collons fas? Ai, perdó.
No
què
passa
res. Fas amb el, entrant amb... No, és bé. Què collons fots entrant amb un patinet elèctric a dins del metro? A veure, per favor, no?
Tota la raó, és que no té cap sentit.
Sí. I després, no sé si coincidiu, voleu compartir també males experiències dins d'un vagó del metro, si teniu obromicros perquè les pugueu dir, podeu trucar per telèfon també.
Tenim temps.
Tenim temps. Coincidim una sortida escolar
oh.
a dins del metro.
Oh,
sí. O de què?
O de l'autobús.
O d'autobús, sí. Coincidir
sí.
amb nens que surten per primer cop de aquelles aules on se senten empresonats i, clar, els hi dona l'aire i entren des del metro, que és una experiència per ells única gairebé perquè no es tornen bojos, se sí. salvatgen.
La següent m'encanta, la que tens.
Sí.
Mala experiència. Què
sí,
és?
Aquesta és coincidir en una conversa enmig de preadolescents.
Això
que s'asseuen... cara a cara, és a dir, entremig hi ha tot un públic que comparteix la seva conversa, que normalment són converses doncs allò més inútils i estèrils que no serveixen absolutament per res.
Paula.
I després hi ha l'altre, que és molt agradable també, i aquí a veure que ningú malinterpreti, que és seure al costat d'un xinès o xinesa parlant per telèfon. Perquè el seu volum de veu... No sé per què els xinesos i les xineses criden tant quan parlen.
Tens tota la raó.
Deu ser pels
això és cultural, això és cultural. No passa
no,
absolutament.
No, és cultural, és cultural.
David Serra, moltes gràcies.
De res, home.
Jo, bueno, m'ho he passat teta, ja t'ho
sí?
dic. He de caminar molt ràpid perquè no arribarem. Jordi Serra, moltes gràcies. Toni Picó, moltes gràcies. Nosaltres recollim. Ferran Capdevila a la producció, Carla Bullas a la redacció, María José Mendoza a xarxes socials, Paula Moreno, Claudio tot plegat, que no oblida mai les cosetes que li agraden. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions per les de la repetició de dilluns. Bones festes de la Mercè pels de directe. Nosaltres ho deixem aquí, però dilluns, quan fem pum-pum a la porta de la ràdio, si TH no diu cierra la muralla, ho tornarem a fer. Farem camins dilluns. Camins, encara que no hi hagi feina, nosaltres estarem aquí treballant. Farem camins, cuideu-vos, bona nit!